Els descomptes que s'aplicaven fins ara als bitllets del transport públic que afecten, per exemple, els usuaris de rodalies, de metro, d'autobús, a partir de demà es deixaran d'aplicar. Junts i el Partit Popular s'han oposat al decret que incloïa una sèrie de mesures socials. Mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables, l'increment de les pensions, del salari mínim interprofessional. Els de Puigdemont han volgut d'aquesta manera posar de manifest que Pedro Sánchez no té prou suport polític per governar sense els seus diputats. Una decisió, per tant, amb una derivada política que explicarem i també una de social. La Carme Montero ha anat, per exemple, a parlar amb viatgers de Rodalies.
Si yo lo hubiera comprado ayer no había ningún problema, pero si lo compro mañana ya no puedo, es un agravio absoluto y un desastre como se ha planteado.
Catalunya nit.
Es que no lo entiendo, porque se sintió violentada. Que me dejes en paz, que no me toques. Que dijo algo de eso. Este señor, según usted, se sacó el miembro viril. ¿Para qué? Se sacó el miembro viril. ¿Sabe usted para qué? O sea, no, pero se sacó el miembro viril. Pero le intentó usted bajar las bragas o algo, le intentó hacer algo. No, eso no.
Las bragas no.
Per aquest qüestionari, ara ja tristament famosa Elisa Mulià, el Consell General del Poder Judicial ha obert una investigació al jutge del cas Errejón. El fons i la forma que va utilitzar Adolfo Carretero han causat indignació i 900 persones han fet arribar la seva queixa a la bústia d'atenció ciutadana de l'òrgan judicial. Ahir a aquesta hora ho apuntàvem i aquesta tarda s'ha pres la decisió oficialment. El Consell d'Administració del Banc de Sabadell ha aprovat el retorn de la seu social a Catalunya. Demà farà 5 anys que la paraula Covid començava a cobrar força amb el confinament d'11 milions de persones a Wuhan, a la Xina. I a Wuhan és on connectarem amb el nostre corresponsal per saber si l'estigma de la pandèmia encara pesa en aquella regió. Dic o la tristesa del sexo és la novel·la de Kiko Amat que arriba ara a les llibreries. És una obra impactant que ens explicarà l'autor de Sant Boi de Llobregat amb qui conversarem a partir de les 11. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Si demà heu d'agafar el tren, ho podeu notar. Poden passar a ser bitllets més cars. Si esteu pendents també de cobrar una pensió, de moment no hi haurà canvis, però podria haver-n'hi en el futur. Es podria rebaixar en un 2,8% el sou que esteu esperant. El salari mínim interprofessional també podria retrocedir al que era el 2023, per tant, rebaixar. El desnonament de persones vulnerables podria tornar a ser efectiu. Estem parlant de tot de mesures molt sensibles que avui podem explicar després del que ha passat al Congrés. I per això volem anar per ordre i explicar-ho bé, per això mateix que estem dient, perquè són matèries molt sensibles i que poden, o no, ja ho veurem, arribar a afectar a moltíssima gent. Aquí a l'estudi, a Barcelona, al meu costat, Martí Ferrero, bona nit.
Manel, bona nit.
I a Madrid, també, escoltant-nos, la nostra companya Paula Brujats. Paula, bona nit.
Què tal? Bona nit.
A veure, Junts ha complert l'amenaça i ha provocat una derrota al govern de Pedro Sánchez dura. El Congrés ha tombat l'augment de les pensions i la rebaixa dels bitllets de transport públic amb els vots de Junts i el PP.
Votos a favor, 171. Votos en contra, 177. Abstenciones, 1. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley.
El govern espanyol no aclareix si recuperarà totes aquestes mesures amb un nou decret urgent, que podria fer-ho, però de moment es focalitza a culpar Junts i el PP en una votació que deixa la legislatura En una situació límit, Paula, què pensa fer la Moncloa per reconduir aquesta situació?
Sí, la derrota és molt dura. La Moncloa hi ha molt malestar per aquesta derrota, és molt sonada i els ha fet molt mal perquè esperaven salvar-la, com ja és habitual, a l'últim minut. Han intentat que Junts canviés d'opinió fins l'últim minut, però, segons fonts del govern espanyol, Puigdemont no ha respost a les trucades que li han fet i al final doncs s'ha consumat el trencament i decauen totes aquestes mesures que explicaves. Ara què? El govern espanyol no diu com pensa revertir la derrota d'avui i és que, de moment, l'estratègia de la Moncloa passa per retratar els grups que hi han votat en contra i, sobretot, el Partit Popular. Així ho deien Félix Bolaños i María Jesús Montero.
Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
Son los grupos parlamentarios y el Partido Popular en particular quien en el día de hoy ha decidido que se congelen las pensiones. Que lo expliquen.
Ara ho sentíeu, el Partit Popular i altres grups, i és que ni un ministre ni l'altre han mencionat en públic Junts, eviten el xoc i és que saben que la relació avui ha quedat encara més tocada i que serà molt difícil refer ponts, per tant, no volen escalar el conflicte. Els de Puigdemont, com deies, avui sí s'han plantat, han endurit la crítica contra el PSOE i han consumat la seva amenaça.
El que avui tomba Junts és el trilerisme, és la mentida, la seva mentida, la seva gandularia, les seves manipulacions, la seva prepotència, el seu xantatge, els seus incompliments.
Així de dura era Míriam Nogueras avui al ple, que també ha avisat, això sí, el govern espanyol que pot revertir aquesta situació si aprova un nou decret que només porti l'augment de les pensions i la gratuïtat del transport públic, que no barregi altres mesures, com passava en el decret d'avui, i ha avançat Nogueras que Junts hi votaria a favor.
Són unes mesures que explicarem a continuació perquè té una derivada que pot afectar molta gent, però hi ha també una derivada política que és la que estem explicant ara i la resposta de Junts a aquest escenari de crisi aguda amb el PSOE que s'ha consumat de manera tan clara avui al Congrés dels Diputats és marcar un nou ultimàtum temporal als socialistes. Quin és aquest marge que dona Junts per salvar les relacions amb Pedro Sánchez, Martí?
Doncs mira, les fonts de Junts consultades confirmen que no hi ha res definitivament trencat, però que l'agudització de la crisi obre un nou escenari, una mena de compte enrere en el calendari, que s'acabarà just el dia de la pròxima reunió de la mesa del Congrés. Aquesta mesa encara no està oficialment convocada, però la data més probable és la del 4 de febrer. És el marge de maniobra mínim que tenen garantit per continuar negociant, perquè la setmana que ve és inhàbil a la Cambra Baixa Espanyola i no hi haurà reunió de la mesa. Junts dona marge als socialistes fins aquest 4 de febrer per complir els acords firmats entre els dos partits i, si no ho fa, perquè no bloquegi la tramitació de la qüestió de confiança de Pedro Sánchez. Si el PSOE no es mogués en cap de les dues direccions, les fonts de Junts asseguren que el trencament definitiu, aleshores, sí que seria inevitable. Són les mateixes fonts que recorden que l'escenari d'avui és el que Junts ja anticipava divendres a Brussel·les, quan va congelar el suport parlamentari al govern espanyol. I afegeixen que el desgel només es produirà si s'arriba a la pròxima reunió de l'òrgan de govern del Congrés amb l'acord tancat per delegar les competències d'immigració a Catalunya o bé si el PSOE no bloqueja i, per tant, saber a facilitar el debat de la qüestió de confiança. En aquest segon supòsit, les dues parts encara guanyarien més marge de temps, fins i tot, per negociar, acordar i desactivar la crisi. Perquè, d'acord amb el calendari del Congrés, el debat sobre la pèrdua de confiança a Pedro Sánchez no se celebraria en cap cas abans del 25 de febrer. De moment, el que és cert és que la desconfiança mútua és absoluta, tan fonda, que les fonts de Junts allunyen la possibilitat d'una reunió de la mesa amb el PSOE, amb mediador internacional, si més no, amb caràcter imminent.
Per tant, tenim allò marcat a l'agenda el mes de febrer i d'aquí que hi arribem queden uns dies que seran d'alt voltatge polític. I ho anirem seguint amb la Paula Brujats a Madrid. Bona nit, Paula.
Bona nit.
I el Martí Ferrero aquí al nostre costat.
Bona nit.
Doncs, com dèiem, el que ha passat al Congrés té conseqüències directes per a molts ciutadans, especialment per aquells que van més justos, té conseqüències en el dia a dia i en les seves butxaques, i les volem repassar ara amb Aida Clemente. Bona nit.
Bona nit.
A veure, la més immediata, la fi dels abonaments gratuïts de Renfe, que es va començar a aplicar amb la pandèmia.
Sí, a partir de demà ja no es podran comprar més abonaments gratuïts perquè el govern deixa de bonificar-los de forma immediata. Qui ja tingui un abonament recurrent el podrà seguir utilitzant fins al 30 d'abril, però qui no en tingui l'haurà de pagar íntegrament de la seva butxaca. Òscar Puentes, el ministre de Transports.
Por tanto, los usuarios de autobuses, cercanías, trenes Avant, etcétera, tendrán que pagar el importe completo del billete o del precio completo del abono conforme a lo que existía antes de la entrada en vigor de esta medida.
La T-Jove i la T-Usual també s'encareixen. Fins ara, el Ministeri de Transports pagava el 30% del preu del bitllet i la Generalitat i els ajuntaments el 20%. Doncs bé, a partir d'ara, el Ministeri ja no pagarà la seva part, que recaurà en la butxaca dels usuaris. A la pràctica, qui hagi comprat avui una T-Usual d'una zona li haurà costat 22 euros i probablement ja a partir de demà n'hi costarà 35. Pel portaveu de la plataforma de transport públic, Pol Méndez, aquesta inestabilitat de preus és intolerable. Són declaracions a Catalunya Informació.
Nosaltres el que veiem és que és molt greu la incertesa que han produït aquests desacords d'últim moment en un àmbit tan important com és el funcionament diari del transport públic. És a dir, considerem que és una falta de respecte cap a la ciutadania.
També s'encareixen els abonaments d'Avant, que a partir de demà costaran el doble.
Molt bé, es coneix com a decret òmnibus, aquesta paraula que indica que dintre hi ha moltes coses, i a banda de les que ja hem comentat, aquestes del transport, quines altres mesures n'han anat, si més no, de moment a no res?
La pujada de les pensions, per exemple. Els pensionistes sí que cobraran l'increment del 2,8% que estava previst aquest mes de gener, però a partir del febrer del mes vinent podrien quedar congelades. El mateix passa amb un paquet de ajudes per als afectats de la Dana, que tampoc ha tirat endavant.
Molt bé. Per tranquil·litzar tothom, recordem també que hi ha marge, és a dir, que ara el govern pot aprovar, per exemple, un decret que solucioni aquest tema de les pensions, però és el que podria passar si les coses quedessin tal i com està ara. També implica retrocessos en altres drets fonamentals, Aida.
Sí, l'escut social també ha quedat ben tocat. Per exemple, cau la prohibició de desnonar famílies vulnerables, una mesura molt delicada. El salari mínim interprofessional també es veu afectat, s'havia de prorrogar el del 2024, però ara es retrocedirà el del 2023, amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu. Pel que fa al finançament, el govern espanyol calcula que Catalunya deixarà d'ingressar gairebé 2.000 milions d'euros previstos a la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat, que tampoc ha tirat endavant.
Doncs comencem entrant en matèria en aquests transports, que aquesta sí que notaran els usuaris a partir de demà mateix, i molts usuaris de Rodalies, de fet, han aprofitat aquestes últimes hores per renovar o comprar l'abonament recurrent, un cop s'ha sabut la notícia que demà ja no serà gratuït. A Catalunya s'han expedit o renovat prop d'un milió d'abonaments recurrents per a Rodalies cada quatrimestre, més de 7 milions a tota Espanya. Busquem un punt de connexió a l'estació de Sants. Carme Montero, bona nit, Carme.
Bona nit.
Com han rebut la notícia aquí els usuaris?
Doncs mira, podríem dir que a primera hora de la tarda hi havia confusió i fins i tot la majoria d'usuaris no tenien constància del que havia passat al Congrés. Cap a última hora ja s'han format alguna cua davant de les taquilles perquè no totes les màquines expenedores automàtiques funcionaven. Entre els usuaris es queixaven que han tingut poc marge de maniobra.
El poco tiempo que hemos tenido para reaccionar, claro, si me lo hubiera comprado ayer, ningún problema, si no me entero, porque me he enterado de casualidad, si no me entero, vengo mañana y me encuentro con que no lo puedo hacer, y claro, viajamos con mucha frecuencia, ese abono nos venía muy bien, realmente.
Sí, sí, vinc a comprar l'abonament i a sobre m'ha anat a la màquina i no marcava bé, i ara hem de fer aquesta cua, però bueno.
I hem vist les notícies, estava asseguda i dic, ostres, però si això és... I just ahir se'm va acabar la del bus metro, i com que havia de sortir a la de bus metro, i això dic, pues mira, ja m'apropo. Arrel de la notícia, sí.
La tarda no ha estat més moguda del que és habitual aquí a Sants, però la prova de foc serà demà, quan els usuaris que no se n'han assabentat de la notícia vulguin comprar un abonament que ja no serà gratuït. Val a dir que la majoria l'acostumen a comprar a començament del quadrimestre. Renfe ha informat que la comercialització i els abonaments amb les tarifes vigents abans del setembre del 2022 es podran fer a través de les màquines automàtiques i les taquilles, i a la resta de canals la venda s'implantarà de forma progressiva.
A punt d'arribar a un quart d'onze de la nit, una de les mesures que havia de prorrogar aquest decret és la prohibició de desnonar a les famílies més vulnerables. Això també ha caigut i per això volem parlar-ne amb Juanjo Ramón, que és portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Juanjo Ramón, bona nit.
Hola, bona nit.
Com valoreu des de la plataforma això que estem explicant, aquesta votació i les conseqüències que comporta?
Pues molt malament, ens ha caigut amb la primera reacció de ràbia pura, de veure com juguen amb la misèria de la gent i com per motius purament polítics o pels cuidar els seus interessos no els importa el cost que pot haver-hi a la gent. O sigui, l'escut social... El que més ens afecta és això, però estem parlant de que ara mateix eren milers de famílies les que l'única protecció que tenien per poder guanyar temps, suspendre el desnonament i poder seguir treballant per aconseguir un habitatge i un reallotjament era aquesta, i si això no està, ens posem en uns moments que els desnonaments tornaran als nivells que estaven per la Covid, que estem parlant d'una mitjana que superava els 250 desnonaments al dia. Això no estaven passant... ¿vale? Era una mesura que sempre han denunciat que li faltaven coses, anem sent molt persistents amb el govern a l'hora de renovar aquest escut social el desembre passat, ja demanàvem que fos una mesura estructural, ja valoraven que en algun moment podria passar això. PSOE tampoc ens ha fet cas en aquest sentit, no va posar les mesures suficients per blindar aquesta protecció, i ara estem en un marc de desprotecció absoluta per la gent que està en exclusió residencial.
Parlaves ara de que es podria tornar a nivells que s'havien vist de 250 desnonaments diaris. Ara que sí que hi havia efectiva aquesta barrera, com a mínim, en quines xifres teníem els desnonaments?
Gairebé la meitat. O sigui, seguien sent altes, seguien sent xifres altes, perquè ja des del moment que va sortir l'escut social, quan la Covid, ja des del primer moment hem dit això és insuficient, no recull totes les casuístiques, no protegeix a tothom, però dintre del que li falta, que estava a escalava coixa, doncs han sigut 58.000 desnonaments els que s'han pogut suspendre gràcies a aquest escut social, que són 58.000 desnonaments que ara mateix estan sense protecció. Perquè cal recordar que, clar, l'escut social el que feia era facilitar que es pogués suspendre, però tampoc oferia solució ni garantia l'habitatge. Llavors, tota la gent que està amb l'escut social perquè ha aconseguit suspendre el desnonament, a partir d'ara, doncs, tornarà a venir-se a les ordres, i tota la gent que estava amb un desnonament a les vistes doncs ja no tenen aquesta, ja no tenen aquesta eina. Avui mateix ja ens ha costat. Si no havia sortit la notícia, però ja es respiraven a l'aire i ja han tingut problemes perquè algun jutge ja no volia agafar el document de suspensió per a l'escut social. Però si això és una mala, ja és una senyal de que pot començar a passar a partir de demà.
Fins a quin punt us deceben els polítics? No sé si hi veieu pura estratègia política amb tot això que està passant.
Sí, home, decepció absoluta, però això ja de sempre no es pilla de noves. Pues, òbviament estem vivint un moment en què els partits de dretes estan molt més pujats del que podien estar, i aquesta confluència que han fet avui Junts, PP, Vox, a votar no, alguna sèrie de mesures que estaven pensades per facilitar a la gent, no? Tenir un... Dintre de lo fotut de la situació, dius, bueno, almenys hi havia cosetes que podien millorar la situació, i ara mateix està tot a l'aire, i ja veurem què farem. Nosaltres responsabilitzem amb uns per votar no a un escut social i permetre que passi això, i en els altres per no haver fet cas a les demandes que portem demanant els moviments socials des de fa 4 anys, de dir que aquestes mesures, si realment volem que siguin efectives i no pugui passar que ha passat avui, estava de la seva mà. Vull dir, ja quan van fer la llei d'habitatge estatal, ja no van voler posar les esmenes de la PA, no van fer cas a moltes demandes, ho estem veient amb altres problemàtiques envoltades al lloguer, com els pisos turístics, no estan reaccionant, ho estan fent tot a base de patxes, i els patxes són el que tenen, com tapant una tireta, però al cap d'un temps el patxe cau. Pues ara mateix aquest ha caigut, i seguirem pues, insistint al govern perquè faci el que hagi de fer per brindar aquestes mesures, almenys entorn als desnonaments que ara mateix pel que ens toca, és el que més ens preocupa.
Doncs és el portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Juanjo Ramón, avui decebut amb tot el que ha passat. Una abraçada, Juanjo, bona nit.
Una abraçada, moltes gràcies.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Ahir aquesta hora ho apuntàvem com una possibilitat pràcticament feta, però ara ja és oficial. El Banc de Sabadell torna a Catalunya. El Consell d'Administració de l'entitat ha aprovat que la seu social torni a estar situada a la plaça de Sant Roc número 20 de Sabadell. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
Quins motius ha donat el Consell d'Administració per prendre aquesta decisió?
Doncs el Consell ha considerat que aquest és el moment apropiat per tornar al lloc d'origen, ja que no es donen d'igual les circumstàncies que van motivar el trasllat ara fa més de 7 anys. Recordem que llavors, a finals del 2017, en ple procés independentista, la seu social del Sabadell es va instal·lar a Alacant. El banc assegura que aquest nou canvi de domicili social no tindrà cap efecte en els clients ni en els professionals, i que l'única cosa que notarem, la diferent, serà que el lloc on se celebrarà la Junta d'Accionistes tornarà a ser Sabadell.
Tot i així, hi ha hagut moltes lectures d'aquesta decisió, per exemple,
sí,
quines?
Sí, hem escoltat, per exemple, el president Salvador Illa, que s'ha felicitat per aquesta decisió i considera que el retorn és conseqüència del nou clima d'estabilitat.
Confirma que anem pel bon camí. El bon camí és el camí del bon govern, el bon camí és el camí de l'estabilitat institucional i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica.
I en aquest context, patronal i sindicats confien que a partir d'ara tornin altres empreses que van marxar pel procés. Josep Santellibre, president de Foment del Treball.
Altres companyies rellevants que van marxar del nostre país seguiran els passos del Banc de Sabadell i de Siemens Molins. Per tant, també, des d'aquest punt de vista, som optimistes.
Les mirades es dirigeixen, evidentment, Manel, sobretot a CaixaBank, que assegura que no està estudiant cap trasllat de seu. El secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, aposta per no pressionar.
Vamos a ir viendo. Esto es un tema que se va a ir viendo y sobre todo, lo que es más importante, creo que Cataluña va a tener muchas inversiones y va a haber muchas empresas que se instalen en Cataluña, que también tienen su peso y su importancia.
Estem sentint aquests dies que la decisió ve motivada pel canvi de la situació política a Catalunya, aquella onada independentista del 2017 ara no és, com a mínim, no és tan forta, però també hi ha qui diu que tot això es decideix en part també per l'OPA del BBVA, sigui com sigui. Pot tenir algun efecte aquesta decisió en l'operació de l'OPA?
A veure, el BBVA, almenys oficialment, assegura que no modifica l'oferta de compra i per la seva mà del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que alguna cosa hi haurà de dir, afirma que no incidirà en les decisions institucionals sobre l'OPA. Són declaracions a Onda Cero.
No tiene ningún elemento de impacto cruzado en cuanto a las decisiones que tienen que tomar las autoridades que tienen aquí algo que decir sobre la OPA.
El president valencià Carlos Mazón, el que creu és que el que ha passat demostra la debilitat del Sabadell.
Entiendo que inevitablemente esta operación está dentro del contexto de una situación de debilidad y de una situación de OPA. Sabadell creo que es evidente que ha decidido hacer algún gesto que otro a quien corresponda.
Hem escoltat els uns i els altres. Mentrestant, els inversors continuen a l'expectativa. Les accions del Banc Sabadell i del BBVA han caigut avui a la borsa, però això sí, en una jornada de retrocés general de tots els valors bancaris.
Doncs ens ho has explicat molt bé, Rafael. Gràcies.
Bona nit.
Catalunya nit.
Sis minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, proposarà als líders de la Unió Europea una nova legislació per suprimir l'anonimat de les xarxes socials i poder reclamar responsabilitats als propietaris de les plataformes. Ho ha anunciat en la seva intervenció al Fòrum de Davos. Vicent Missut.
Sánchez considera, segons explicar, que les xarxes socials estan allunyant-se del seu origen participatiu i fan mal a la democràcia en fomentar discursos d'odi, assetjaments i atacs contra la democràcia basats en la desinformació. Diu que acabar amb l'anonimat ajudaria a combatre-ho. També ha tornat a carregar contra els grans magnats que controlen les plataformes. Assegura que les multes que els imposen les administracions són ridícules comparades amb els seus beneficis i per això demana que responguin personalment.
The owner of a small restaurant.
El propietari d'un restaurant petit és responsable si el seu menjar enverina els clients. Els magnats de les xarxes socials han de ser responsables si els seus algoritmes enverinen la nostra societat.
Per cert que a Alemanya, justament, el ministre de l'Interior s'ha reunit amb directius de les grans plataformes com X, Meta o TikTok per demanar-los mesures contra la desinformació de cara a les eleccions legislatives del mes que ve. Demana que identifiquin clarament la publicitat política i etiqueten els vídeos fets amb intel·ligència artificial.
I mentrestant, Donald Trump amenaça Rússia amb més sancions i aranzels si no acaba la guerra amb Ucraïna de forma ràpida. El president dels Estats Units emplaça Vladimir Putin a arribar a un acord amb Kiev per posar fi a un conflicte bèl·lic que qualifica de ridícul. Trump vol posar fil a l'agulla a la seva promesa de no deixar passar més immigrants també per la frontera amb Mèxic i deportar els que estan instal·lats de forma irregular als Estats Units. Per això l'exèrcit ja ha ordenat a les seves tropes que vagin cap a la frontera i nosaltres cap on anem és cap a la capital, cap a Washington. Allà hi tenim el Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Sembla que la recepta de Trump per acabar amb la guerra d'Ucraïna és fer pressió econòmica de moment sobre Moscou.
Sí, fer pressió en general sol ser el mètode de Trump per avançar i, en aquest cas, pressió econòmica. En un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, Trump assegura que no vol fer mal a Rússia, que s'estima els russos i que sempre ha tingut una gran relació amb Putin. Però que és hora d'acabar amb la, diu, ridícula guerra d'Ucraïna, o les coses aniran només a pitjor. Segons el president, si no s'arriba a un acord aviat, no tindrà altra opció que pujar aranzels i imposar sancions per qualsevol producte rus venut als Estats Units. Ja ara, actualment, hi ha moltes d'aquestes sancions i aranzels. Diu que la guerra es pot resoldre o per la via fàcil o per la via dura, i que millor fer-ho per la fàcil i arribar a un acord. Ahir, en roda de premsa, li van preguntar si es trobarà aviat amb Putin per parlar-ne. Diu que no sap quan es trobaran, però que està disposat a fer-ho.
Molt bé, doncs això serà un xoc interessant d'observar. Pel que fa a la carpeta migratòria, la nova administració ja ha començat a actuar, Francesc.
I amb contundència, el president acaba de firmar una nova ordre executiva que ordena la detenció i expulsió immediata de tots els immigrants il·legals a la frontera. No està clar l'ordre quin abast té ni en quina línia va, però sí que ens marca cap on anem. Diversos mitjans citen fonts del Pentàgon i anuncien que abans d'acabar el mes de gener, o sigui, durant la propera setmana, Trump enviarà uns 1.500 soldats a la frontera per, diu, protegir-la. Legalment, l'exèrcit nord-americà no es pot desplegar ni actuar en territori propi, però en declarar l'emergència migratòria, una de les ordres que va signar el primer dia, sembla que tindrà base legal. Segons Tom Homan, que és el nou responsable d'immigració, durant el primer dia de mandat es van detenir 300 persones en situació irregular. Un sindicat de treballadors agrícoles denuncia que en algunes granges hi ha hagut un absentisme laboral proper al 70%. Són persones que tenen por d'anar a treballar i es queden a casa per evitar ser detingudes i eventualment deportades. A Kentucky, veïns de diverses poblacions al nord s'han trobat a la seva bústia octavetes del Ku Klux Klan que reclamen als immigrants que, si no volen ser expulsats del país, marxin pel seu propi peu. A Florida, diversos càrrecs públics demanen el mateix, amb el terme autodeportacions.
Doncs el retorn del Ku Klux Klan ja és l'última que ens faltava. Aquests dies ens està costant seguir-li el ritme a Donald Trump. No sé si està obrint altres carpetes, també.
És com un bufet lliure, Manel. Pots trobar tot tipus de plats, primers, segons, postres i cafès. A veure, avui l'activitat és frenètica. D'una banda, s'han produït i s'estan produint purgues a tots els nivells a totes les agències governamentals. No ja de càrrecs polítics o vinculats a l'última administració, sinó també de funcionaris que el nou govern considera que no els són prou afins. Els estan fent fora. Anem també coneixent detalls de regulacions que entren en vigor. Des d'avui cau una norma signada a finals dels anys 60 que impedia al govern contractar empreses que discriminessin els seus treballadors per raó de sexe o raça. Si la teva empresa discrimina, avui ja la pot contractar el govern federal. S'ha ordenat també a totes les agències de salut que deixin de publicar res a xarxes socials o actualitzar els seus llocs web. No es poden fer comunicacions científiques públicament. En cas, per exemple, d'un vessament químic, és un exemple, cap agència pot emetre recomanacions als veïns sobre com procedir en qüestions mèdiques. I també s'ha tancat l'oficina de la Casa Blanca per la prevenció de la violència per armes de foc. Avui mateix, una noia ha estat assassinada en un institut amb una pistola a mans d'un company que s'ha suïcidat. Tot això són coses que estan passant avui. Trump també ha tingut temps de gravar una entrevista a Fox News, que s'emetrà aquesta propera matinada. En aquesta entrevista obre la porta a perseguir Joe Biden judicialment.
Doncs així arribem a 11:15 de la nit amb un llistat de coses que algunes de les quals realment conviden a pensar profundament. Moltíssimes gràcies, Francesc. Bona nit.
Bona nit.
I més conseqüències, segurament, de l'arribada de Donald Trump al poder per segona vegada. Polònia, país veí d'Ucraïna i que ostenta la presidència de torn de la Unió Europea aquest semestre, demana tenir en compte l'exigència de Donald Trump que els membres de l'OTAN elevin l'aportació en matèria de defensa fins al 5% del PIB. Espanya, per exemple, no arriba ni al 2% de despesa militar, que era l'objectiu fixat fins ara. A petició del primer ministre polonès, Donald Tusk, s'hi ha afegit la cap de la diplomàtica europea, Kasia Kallas.
El president Trump té raó de dir que no gastem prou. És hora d'invertir. Ens calen inversions dels estats membres i del sector privat, però també del pressupost comú de la Unió Europea. Hem de gastar més d'un 1%. Hem de transmetre el missatge que ens prenem seriosament el nostre compromís amb la defensa europea.
I al Pròxim Orient, Israel està focalitzant esforços a Cisjordània des de l'alto al foc a Gaza i ha intensificat les restriccions de mobilitat, dificultant el dia a dia dels palestins, i ha començat una operació contra combatents de la resistència palestina a Jenin. Per això anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Creuar un punt de control israelià a Cisjordània pot suposar habitualment un entrebanc d'algunes hores, però des que va entrar en vigor l'alto el foc a Gaza, Israel ha restringit de manera dràstica el pas de vehicles. L'Abdullah ens explica la seva experiència.
Una ruta que normalment suposa mitja hora, ara triga 5 hores a fer-la. T'arruïnen el dia per culpa del trànsit, les barreres i els controls que hi ha instal·lats a tot arreu. Si vols anar a Betlem, l'accés està tancat. Si vols anar a Hebron, el mateix. La gent opta per quedar-se a casa i no sortir. Nosaltres ho hem hagut de fer perquè anem a l'hospital.
Aquí molts hi veuen una conseqüència directa de l'alto al foc a Gaza i de la necessitat del govern israelià de compensar el sector més extremista del seu govern, que està radicalment en contra de l'acord. En aquest sac també hi fiquen la campanya militar iniciada a Jenin per, segons Netanyahu, augmentar la seguretat de la zona. El Wajid creu que és una excusa.
No van poder conquerir Gaza i ara ho estan provant aquí a Cisjordània. Tant de bo no ho aconsegueixin, ni a Gaza ni aquí, i marxin d'aquest país.
Mentrestant, a Gaza han cessat els assassinats, però el nombre de morts continua augmentant. Aquest dimecres s'han trobat 53 cossos sense vida sota la runa. El portaveu de la defensa civil a Gaza insisteix que hi podria haver fins a 10.000 cadàvers sota les restes de la guerra.
Demà fa 5 anys del primer confinament de població conegut al món per la Covid-19. Va ser a Wuhan, al centre de la Xina. Va afectar de cop i volta 11 milions de persones i, sobretot, va ser el primer senyal d'alerta mundial sobre el coronavirus. I malgrat l'enorme dimensió, possiblement per la desconfiança en les autoritats xineses, a la resta del món, el cert és que encara es va trigar setmanes a considerar-ho un perill real per a tot el planeta. 5 anys després, el nostre corresponsal a la Xina, Francesc Canals, ha tornat a Wuhan. Francesc, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu, de fet, ja vas ser aquí quan es va desconfinar, l'abril d'aquell 2020. Què en recordes d'aquell moment?
Doncs recordo una arribada a un lloc realment estrany, en què doncs, hi havia tota mena de mesures de, diguem, de control, tot i que el que volien vendre les autoritats, perquè de fet era així, és que havien aconseguit contenir el coronavirus a la ciutat després de més de 70 dies de confinament, i, de fet, tot anava bé, en principi, a la ciutat que havia estat l'epicentre i, en principi, el primer brot d'aquest coronavirus que acabaria sent una pandèmia. Curiosament, quan a la resta del món estava tothom patint greument les conseqüències de la pandèmia, aquí el que passava és que hi havia, en aparença, normalitat. No ho era perquè havia passat, doncs això, 2 mesos i mig de confinament a la ciutat i hi havia, doncs, 4.000 morts, però, en tot cas, aquesta era la imatge una mica que volia donar a la Xina.
Clar, ara quan hi tornes i els cops que ja has anat, l'has trobat molt canviada?
Bé, de fet, en aquests anys, el primer aniversari del confinament, doncs també hi vaig ser. Això era el 21 i el 23, i vam ser pel primer any nou xinès que no hi havia mesures de Covid zero. I, per tant, doncs ja tot ha anat millorant en aquests anys, i, de fet, les autoritats han abocat aquí molts diners, i la intenció una mica d'esborrar l'estigma que pogués tenir Wuhan per haver estat, diguem, el primer lloc on, com diu la Xina, es va, diguem, detectar el coronavirus. Sobre això, evidentment, doncs, hi ha moltes teories de com hi va arribar, de què el va originar i què va acabar generant aquesta pandèmia. Però, en tot cas, durant tots aquests anys, i sobretot ara, aquest any fins i tot, hi ha, doncs, la campanya d'incloure Wuhan com una de les ciutats en què se celebra particularment, especialment aquest any nou xinès, aquest any. I, per tant, ja això ha portat aquí molts turistes i la ciutat està, francament, molt animada, ja en la línia del que havia anat passant els últims anys.
Clar, parlaves ara de les especulacions sobre l'origen. De fet, hi ha qui va situar en concret el focus inicial al mercat d'animals de Wuhan. Recordo que es deia. No sé com està aquest punt de la ciutat, si aquí la Xina també s'admet que aquest va ser l'origen o no, tenen una altra versió. Com es viu tot això del mercat d'animals de Wuhan?
Bé, la versió oficial de la Xina és no parlar de que el virus, el coronavirus, es va originar a Wuhan, sinó que el que diu la Xina és que el primer lloc on es va detectar és aquí a Wuhan, i efectivament el primer lloc on es va detectar aquest clúster, aquest, diguem, origen central nuclear del coronavirus és el mercat d'animals vius i de marisc de Wuhan. Jo hi he estat avui un cop més, hi he anat venint cada vegada que he passat per Wuhan en aquests aniversaris i cobertures. És, diguem, el primer punt doncs que veus que bàsicament el mercat està desmantellat, com va quedar desmantellat després de la primera crisi, i està en desús i està darrere d'una tanca que, de tant en tant, quan es fa malbé, les autoritats tornen a refer i la pinten amb, diguem, decoració tradicional xinesa, però el lloc en si del que era el mercat està absolutament en desús.
Doncs, si volien fugir de l'estigma, aquí hi hauria un lloc clarament estigmatitzat. No sé si aquí la Covid forma part del passat. Recordem aquelles restriccions tan bèsties que tu ens explicaves bé en els reportatges. Ha desaparegut del mapa de l'actualitat la Covid aquí a la Xina?
Sí, de fet, el que passa aquí quan parles amb la gent de Wuhan contrasta, no? Això que dèiem del mercat en desús, que és d'alguna manera un testimoni encara viu del que va ser, no? O sigui, no l'han remodelat, no l'han tirat a terra, no han fet massa res, i en canvi el que hi ha és una protecció, diguem, a través de policies de paisà, que fa que això et dona una mica la mesura de com és encara de sensible, no? Si tu parles amb la gent considera una cosa passada, allò va ser molt dur, moments molt durs, però vam sortir endavant, i, de fet, això, ara mateix, Wuhan és una ciutat doncs, que floreix l'economia i que tot va bé, no? Però la mesura de com és de sensible encara aquest tema, a nivell polític sobretot, és això, aquest matí, doncs, intentant gravar imatges i veure quina era la situació en el mercat, de seguida ha vingut un policia de paisà, tot i que estàvem gravant de manera molt discreta, hem marxat de seguida, ens n'hem anat a la, diguem, a l'illa de cases del costat, allà ja hi havia 4 persones que ens estaven seguint, de manera ostensible, no? És a dir, perquè veiéssim de manera d'intimidar que no agrada que els periodistes estrangers estiguem informant d'això, no? I de fet, quan hem marxat de la zona en cotxe, ens ha estat seguint durant tot el matí un cotxe negre, entenem que és de la policia, però no ho sabem, en aquesta tàctica, estratègia d'intimidació.
Doncs no cal que ho sàpiguen, però la informació ha arribat i ha arribat bé aquí al Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies, Francesc Canals. En seguirem parlant. Una abraçada.
Una abraçada. Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Minuts per arribar a les 11 de la nit, el Consell General del Poder Judicial investiga el jutge del cas Errejón, Adolfo Carretero. Això després de rebre 900 queixes a una unitat que tenen per denúncies de la ciutadania, 900 queixes per la polèmica intervenció en l'interrogatori a l'actriu Elisa Mulia. Cèlia Forment.
Carretero va posar en dubte la versió de Mulia que ha denunciat l'exdiputat de Podem Íñigo Errejón per agressió sexual. Aquest és un dels fragments de les intervencions del magistrat.
Yo me sentía completamente humillada. Y me había tratado como un objeto, como una...
¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al ese señor no corresponderle por esto ahora le denuncia? ¿Porque este señor se ha reído usted?
El vídeo de l'interrogatori de Mulia es va filtrar ahir i de seguida hi va haver una allau de crítiques i denúncies. De fet, s'han presentat més de 900 queixes davant l'unitat d'atenció ciutadana del Consell. La ministra d'Igualtat va qualificar l'actitud del jutge de masclista i va denunciar que aquest tipus de comportaments poden frenar moltes dones a denunciar agressions i abusos. A partir de la tardor que ve, els delictes sexuals ja es jutjaran en seccions especialitzades.
Immobilització contra el primer desnonament previst a la Casa Ursola a l'Eixample de Barcelona, coincidint amb la data prevista per desallotjar el Josep, que és un dels veïns que es neguen a abandonar el seu pis per convertir-lo en un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres ha convocat manifestacions per mostrar el rebuig al desnonament. Marc Teixidor.
Manifestacions, cassolades i protestes que compten amb el suport de més de 200 entitats i associacions veïnals i artistes, com el flamant guanyador d'un Gaudí, l'actor Enric Auqué, entre d'altres, i també músics que faran concerts fins al dia del desnonament. Recapitulem, però, com s'ha arribat fins aquí. L'any 2020, un fons d'inversió, Lioness Inversiones, va comprar la Casa Ursola. En aquell moment ja va comunicar als veïns que no els renovaria el contracte quan els vencés. La intenció és reconvertir-los en lloguers de temporada. Actualment hi viuen 5 veïns demandats que, un cop vençut el contracte, es neguen a abandonar casa seva i segueixen pagant el lloguer. 8 veïns més amb un contracte de renda antiga i 6 veïns amb contractes vigents d'entre 6 i 7 anys. A banda de 7 habitatges ja amb lloguer de temporada i un de 8. La situació de la Casa d'Ursola és, pel sindicat de llogateres, un cas paradigmàtic a Barcelona.
Reuneix tots els problemes als que avui s'enfrenta la ciutat de Barcelona. El problema dels lloguers de temporada, el problema de les expulsions injustificades, el problema de tenir contractes curts i el problema de tenir inversors que venen aquí per comprar pisos, triplicar beneficis i fer-nos fora.
I el Josep, el veí que el dia 31 ha de ser desnonat, denuncia que el que li passa a ell no és exclusiu.
Ja no ho fem per nosaltres, ja ho fem per els milers de persones que s'han posat en contacte amb nosaltres, blocs sencers que estan vivint la mateixa situació, persones llogateres que se'ls acaba el contracte en els pròxims anys, corren el mateix risc.
Una lluita compartida d'algú, en Josep, que no viu en una situació de vulnerabilitat, és mestre, però denuncia que la pressió turística, que és on rau el problema, es dona a tot arreu del país.
Doncs posem algunes xifres que ens poden ajudar a entendre millor la situació. Els lloguers de temporada s'han disparat, s'han multiplicat per 6 en els últims anys a Catalunya. Si el 2019 se'n van firmar uns 3.000, l'any 2023 van ser 18.000, segons les dades de l'Incasòl, a què hem tingut accés als serveis informatius de 3CAT. Són xifres que evidencien que la limitació del preu del lloguer habitual ha disparat els contractes de temporada en detriment dels de llarga duració i, per tant, en molts casos, poden suposar un frau de llei. Rosa Pujol.
Mariona Segú és professora d'Economia a la Universitat Sergi de París.
Els lloguers de temporada és un tipus de contracte que és legal. El que passa és que existeix una
desigualtat en el poder de negociació entre el propietari i el llogater. Pot ser que estigui passant que molts llogaters estiguin acceptant contractes de temporada, tot i que això no respongui a les seves necessitats ni als seus desitjos.
Per exemple, a Girona, durant tot el 2023 i fins al setembre del 2024, es van fer 1.064 contractes de temporada, 840 més que tots els firmats del 2018 i el 2019. Durant el mateix període, a Barcelona van passar de 3.900 contractes de lloguer de temporada a 18.400, 5 vegades més. A la capital catalana, un de cada 5 nous contractes d'habitatges ja són de temporada i alhora el preu del lloguer de temporada s'ha enfilat més d'un 90%. En 5 anys. El tercer trimestre del 2019, el preu mitjà a Catalunya era de prop de 600 euros i el tercer trimestre del 2024 superava els 1.100.
Arribem a 3:15 de la nit parlant de l'ús del català entre els joves que també estan caiguda lliure a les Illes Balears. Només un 9% mantenen la llengua catalana quan se'ls adrecen en un altre idioma, que és 14 punts menys que fa 18 anys. Són dades d'una enquesta de la joventut del govern balear que s'han conegut avui i que preocupen Palma, Arnau Maimó.
Sí, la situació del català entre els joves, a més de l'ús que en fan, ha patit un retrocés significatiu en pocs anys. El nombre de persones d'entre 15 i 34 anys, catalanoparlants, que mantenen la llengua quan se'ls adrecen en una altra, ha passat del 22% el 2004 a només el 9% l'any 2022. Només un 16% utilitza el català de manera prioritària a casa seva. El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llebrés, reclama mesures urgents.
Requereixen unes polítiques lingüístiques decidides per part de les administracions públiques, adoptar mesures d'inclusió lingüística de persones nouvingudes en un territori com les Illes Balears, que ha experimentat un autèntic daltabaix demogràfic en les darreres dècades.
Són unes dades que s'han publicat enmig d'una altra polèmica lingüística que sembla una broma, però Arnau no ho és.
Malauradament no és una broma. Els ciutadans que estiguin trucant per demanar cita a la ITV de Mallorca i que elegeixin ser atesos en català es troben amb aquest missatge automàtic, com ens ha passat a nosaltres. Escolteu.
Bienvenido en TV Baixa. Si vols ser atès en català, premi 1. Bienvenido a Itababassa. Recuerda que puede pedir cita previa a través de la web Sumusitas.
Bienvenido, recuerda i altres paraules incorrectes o que directament no s'entenen. El contestador automàtic s'ha inventat un idioma que evidentment no és el català. El Consell de Mallorca diu que es tracta d'un error de l'empresa subcontractada, a qui ja han demanat que ho corregeixi, però acabo de fer una prova, he trucat i l'error a aquesta hora es manté.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La música té la capacitat de provocar emocions en qui l'escolta, però Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
Tu ens arribes aquí amb una teoria una mica més agosarada. Tu dius que també pot escalfar quan fa fred.
Sí, a mi com a mínim em passa.
Molt bé, i portes novetats musicals que venen a donar suport a aquesta teoria teva, eh?
Sí, són cançons que han anat sortint aquests últims dies, però escoltem-ho.
Ara, si ens esteu escoltant des del carrer amb uns auriculars, hauríeu de notar com el fred va disminuint i va pujant la temperatura. Teoria de Marc Ruiz. De qui és aquesta música? De qui és aquesta música?
Doncs mira, aquesta música que, segons la meva teoria, ajuda a superar l'hivern, és d'algú que ve d'un lloc on fa molt de fred, però que per dins és ben càlid, és a dir, Islàndia.
Ah, sí.
El grup es diu Kiasmos i està format per un dels màxims exponents de l'electrònica minimalista nòrdica, l'islandès Olaf Urarnals, i el feroès Janus Rasmussen. Aquesta cançó que acaben de publicar es diu Cisteron, i està dedicada a l'espectacular poble de Provença, on van actuar el juliol passat. Amb pocs detalls de piano, de corda i de música sintetitzada, generen tot un paisatge musical ric en matisos. Per cert, que actuaran a Barcelona el 28 de maig.
Molt bé, doncs no cal anar tampoc tan tal al nord qui vulgui anar-hi ben fet, però per escoltar música d'aquesta que el Marc Ruiz diu que és càlida.
Vas porta entrada o camí que no m'importa. Salta la tanca si caic aquí. Jo sóc d'un arbre geganter, la branca torta que sembla borda però aguanta el niu.
Que bonica, no?
És una preciositat de cançó, és una col·laboració entre en Andreu i Marc Pujol, que es titula Turons, en una al·lusió al vers de Corrandes d'Exili, de Vera Quart, Tres turons fan una serra. La lletra evoca els pensaments que s'amunteguen just abans de dormir. Records, recances, ferides encara obertes, però també moments lluminosos en plena nit. Deixa'm que escoltem això una miqueta més.
Tres turons fan una serra, cal fer més immens el cel.
Veus això que et deia? I a més, amb aquesta combinació de veus, sí. És que és un espectacle. Doncs té un tractament sonor que em fa pensar, sobretot més avançada la cançó, en la PJ Harvey dels primers 2000. Turons és el primer avançament de Vigília, que serà el tercer disc d'Andreu i que sortirà el 14 de febrer.
Un imbècil val per cent.
Fan de mal tallar, de mal trepitjar, però és que el Marc diu que ens arriba ara un trio que ha revolucionat la música d'arrel, Marala.
No, no hi ha foc etern, no hi ha foc etern, no hi ha foc etern.
Doncs mira, gairebé ploraria pel que t'he de dir ara, perquè el que t'he de dir és que Marala ja han començat la seva minigira de comiat. Han fet ja els seus últims concerts a Barcelona, no hi tornaran mai més, en principi. I els en queden dos més, aquest dissabte a Palma i el 31 de gener a Torrent, a l'Horta Sud del País Valencià, que també és el poble de ma mare, per cert. El trio, de fet, està format per la barcelonina Selma Bruna, la mallorquina Clara Fiol i la valenciana Sandra Montfort. I d'aquí venen aquestes tres parades. Al seu vídeo de comiat deien que elles han cantat molt a la mort, que de fet estan tancant la gira del disc Jota de morir, i que saben que totes les coses s'acaben. Han estat una banda de vida curta, però que ha marcat una nova manera de tractar la música d'arrel i les harmonies a tres veus i trenar-les amb l'electrònica i la música més contemporània.
Era el record com un vi. Impossible, i s'elevi, s'elevi com fum, i s'elevi.
Tenim més teca.
Son tus ojos que me buscan, son tus manos las que escriben mi canción, son tus lunares y tus rizos los que me visten hoy.
Estem molt poètics avui, eh?
Això ja és com embolicar-te amb una manta, i tot. Aquesta cançó es titula Era quedarte i és de la catalana Maria Cielos, que acaba de publicar el disc Perenne Pilar. És un àlbum que s'acosta a la música de cantautor, però també a l'indie folk, té temes sedosos amb lletres poètiques com aquest que estem sentint, Era quedarte, però també en té d'altres influïts per la cultura de Ruanda, un país on he viscut durant 7 anys. Ella diu que s'hi sent molt connectada i al disc, de fet, hi col·laboren dos artistes ruandesos.
És una d'aquelles seccions per escoltar amb calma després en format podcast i amb bolígraf i llibreta i anar-ho anotant, potser també aquesta. I aquesta, escriure-la no és tan fàcil, eh?
Home, a veure...
El nom, a veure, diguem-lo bé.
Es diu Yukimi.
Yukimi.
Tampoc és tan complicat. No. Ara bé, no diries mai d'on és, eh?
Y, no?
Correcte. Yukimi amb Y, com si fos japonès, diguéssim.
Jo hagués dit japonès.
Correcte. Doncs no, és sueca. És membre del grup suec Little Dragon, però aquestes setmanes està publicant les primeres cançons del que serà el seu pròxim disc, el primer en solitari, que es titularà For You. I una d'aquestes cançons és Winter is not dead, que a més té a veure amb aquestes cançons que estem repassant i que tenen aquesta intenció de fer passar millor l'hivern. Ella diu que vol que la seva música connecti la gent i que l'ajudi a allunyar-se de la bogeria de tot el que està passant al planeta. A més, en el pròxim disc tindrà col·laboracions com la de la britànica Lian Lajavas, que ja saps que a mi m'apassiona.
Doncs que soni.
Please stop asking, do you still love me?
Aquesta cançó és Bittersweet, del disc de Liana Havas. Fixa't quina veu tan carregada de soul i com canta molt d'aire perquè se li trenqui una mica, però només en el punt just perquè continuï estant plena de color i sigui suau i gens àspera. Doncs al mateix temps és capaç de fer cops de veu plens d'energia. I això, mentre de fons sona una base de veu que veu del jazz, del soul, però també de grups com Radiohead, de qui versiona, per exemple, Weird Fishes en aquest disc.
Sona molt bé, afegim-hi un últim descobriment, va.
Segur que ja hi ha gent que l'ha escoltat abans, perquè a més la premsa especialitzada britànica, per exemple, ja fa temps que en parla, els agrada molt, però fa poc que m'he aturat a escoltar-la, sincerament. És Victoria Canal, una artista d'origen molt complex, pel nom podria semblar catalana, però no ho és, va néixer a Munic, però com que els seus pares es movien per tot el planeta per motius de feina, es va criar a Barcelona, a Madrid, a Dubai o a Tòquio. Ella es considera hispanoamericana, de fet el seu pare és cubà, potser és per això, i ara viu a Londres. Acaba de publicar el disc Slowly Dons, d'on és aquesta cançó, que es titula Toc.
Cançons que fan pujar la temperatura que quan fa fred, la pregunta que deixo per un altre dia és què passa si les escoltes al mes d'agost, si et fregeixes més, si no... Però bueno, a l'estiu et faré venir amb cançons per refrescar.
Que refresquin.
Fa 55 minuts que expliquem notícies, això és un informatiu, la nostra feina és escollir què expliquem i què deixem a fora, i a fora hi queden moltíssimes coses, i ens agrada posar-ho de manifest. Per exemple, Natàlia Ramon, què no ens hi ha cabut avui?
Doncs avui he de començar fent-te una pregunta, Manel. A tu t'agrada el futbol?
Relativament, a mitges, sóc una mica així...
I coneixes la Lazio, per exemple?
Sí, això sí.
Potser saps que la Lazio, el club de futbol de Roma, té una mascota que és un àliga, però un àliga de veritat.
Ah, sí?
Sí, de veritat.
No hi ha algú allà fent l'àliga, sinó
no,
allà hi ha un àliga.
No, és un animal. Doncs aquesta àliga, que és una àliga enorme, vola per sobre el camp i és la mascota, com et deia, de la Lazio. I, esclar, la Lazio, si té un àliga, necessàriament ha de tenir un falconer.
Sí.
Que són aquestes persones que ensinistren i fan volar àligues, falcons, etc.
I que torni a lloc.
Exacte, no, i que torni a lloc. Sí. El cas és que la Lazio ha acomiadat de manera fulminant el seu falconer, que resulta que és un senyor espanyol que es diu Juan Bernabé.
Què ha fet el Bernabé?
El motiu, doncs, com dir-ho, no té caràcter estrictament esportiu, això que t'explicaré ara. Aquest senyor s'ha fet una operació per implantar-se una pròtesi de penis. Fins aquí, res a dir.
No, cadascú
sabrà. Fa el que li sembla, no?
Exacte, llibertat.
Ara bé, la qüestió és que en Juan Bernabé va decidir fer fotos explícites del resultat exitós de la seva intervenció i les va penjar a les xarxes socials. Les va acompanyar amb un missatge que deia mai més hauré de prendre drogues de cap mena. Òbviament, tot eufòric, perquè l'operació, doncs, havia anat bé. Escoltem-lo, mira, i l'escoltem sense traducció, perquè sí, ja veuràs que no cal.
A veure.
Soy una de las personas que no ha fumado mai, no me he drogado mai, no me pillache el alcohol y soy un apasionado del sexo.
La qüestió és que en Juan Bernabé ho tenia tot molt ben pensat, perquè ja va acceptar fer un reportatge a la televisió italiana abans de l'operació, d'on surten aquestes declaracions que hem sentit, on fins i tot deia als espectadors acompanyeu-me a l'operació, no és una pel·li porno, sinó que faig un servei científic. L'home es pensava que feia un bé. La reacció del club de la Lazio ha estat immediata i sense dret a rèplica. L'han despatxat perquè diuen en un comunicat que el seu comportament és greu perquè ha vulnerat el codi ètic. Ell, en veure el rebombori de tot plegat, ha provocat als mitjans de comunicació del país demanant disculpes, però, francament, ja ha fet tard.
Perdón, claro que pido perdón. Claro que pido excusa. Mas soy persona y os vallado. ¿Qué debo pagare? Sono qui per pagare.
Re, només una cosa més, Manel. La Lazio busca falconer.
Pobre
Bernabé. Ho dic per si t'interessés la feina.
De moment encara no.
Is it the way things go?
Aquesta cançó té missatge, un missatge que ens explica la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Quin temps ens espera
sí,
per
aquesta
demà?
Cançó.
A veure.
Mira, aquesta cançó que he triat de Via Dobby, no sé si ho he dit bé, el nom de la cantant, es diu Sant Morafan, per tant, sol més sovint. I això és el que tindrem demà. És a dir, que demà tindrem més estones de sol, a primera hora ja, amb algunes bandes de núvols prims. Sí que ens passa una petita línia d'inestabilitat, molt poca cosa, i que només deixarà precipitació cap al vessant nord del Pirineu, aquí fins i tot en forma de neu, amb aquesta cota de neu que anirà baixant dels 2.000 fins als 1.600 metres. I aquest front el que sí que farà és que canviarà una mica la situació d'aquests darrers dies. Avui les màximes s'han enfilat fins als 22 graus cap a les comarques de Girona. Demà en aquest sector baixaran una mica, entrarà el vent del nord, la tramuntana i el mestral als dos extrems, però igualment encara tindrem un migdia molt suau amb bonança i amb valors cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre que podran tornar-se a situar en aquests valors dels 20 graus. A la tarda, com a molt, alguna gota cap al Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona. A la resta, una tarda amb moltes més estones de sol.
Molt bé, doncs benvingut sigui el sol. Una abraçada, Gemma, fins demà, bona nit.
Fins demà, bona nit.